Aquest fitxer ha estat descarregat del web del Cercle Català d'Història www.cch.cat.
Bona tarda a tothom, moltes gràcies per ser aquí. Com sabeu, la conferència que teníem prevista per dir avui va ser canviada de data per indisposició del ponent, el senyor Josep Porter, i podrem comptar amb ell el proper mes de gener, molt possiblement el dimarts dia 19. Avui Jordi Penyarroja, ja un vell conegut de tots nosaltres, ens parlarà d'un personatge important, un personatge català del segle passat, transcendent en el món de la tecnologia, i que és en Narcís Montorió, assenta. Jo sempre penso que estic vivint al segle XX, que no és altre que en Narcís Montorió. I per què l'ha titulat en Narcís Montorió avui? Doncs perquè en Jordi ens farà una actualització d'aquest personatge, ens explicarà algunes coses que no són tan conegudes, i a més es dona la casualitat que en Jordi ja fa uns anys va editar un llibre sobre aquest personatge, i és un llibre que properament tornarà a veure la llum amb una edició actualitzada, no? Ja no l'edites?
Sí, però és tan diferent que no es pot parlar d'una edició actualitzada.
Diguem que és una versió superactualitzada, que ja ell mateix es contradiu del seu primer llibre.
No.
Ja veiem que la conferència serà polèmica avui. Ja va bé que sigui polèmica, ja va bé. Bueno, us deixo amb en Jordi, que és també qui ha de parlar avui. Vinga, moltes gràcies.
Bona nit. Com podeu veure, la mesa està en franc desacord sobre la qüestió. La qual cosa és prometedora.
El dia que estiguem d'acord amb tu, alguna cosa falla.
Bé. A veure, el senyor Montoriol és d'actualitat per molts motius. Un motiu és perquè enguany està una mica de moda. Dic una mica perquè és l'any Montoriol, que d'entrada ha tingut tant èxit que l'han allargat, i en comptes d'un any ha passat a ser un any i mig, o sigui que estem en l'any i mig Montoriol, perquè per altra banda el que es commemorava doncs és una ximpleria, perquè fer 100 anys és una cosa que està bastant bé, no? Queda bastant bé, és bastant normaleta, però commemorar els 150 anys ja són ganes de commemorar, és una xifra d'anys que, en fi, queda una mica així, no queda gaire bé, no? Encara si diguéssim, no sé, mitja dotzena, una cosa així, no, però 150, no sé, és un número una mica tonto. Doncs bé, dona la punyetera casualitat de que el 2009 s'han complert 150 anys des de que el senyor Montoriol, sense mullar-se, perquè jo l'he llegit en un lloc canadès, i en canvi estava molt interessat per saber què hi havia sota l'aigua, allò de que abans se'n deia el fons del mar, i com que li interessava molt saber això del fons del mar, però sense mullar-se, perquè era tot un senyor, doncs es va inventar un submarí. I aquest submarí, que em va arribar a construir dos, tenia previst fer-ne més, perquè els invents es van perfeccionant, no? És com els cotxes, no? Que els models de cotxes es van succeint. Doncs els submarins també. Més a poc, perquè clar, un submarí no és més gràcia que un cotxe, i costa més. Per tant, li s'ha d'anar més a poc, perquè el mercat no dona per tant. Però ell tenia previst fer-ne més. Em va arribar a fer dos. Doncs el primer el va estrenar fa 150 anys, i van baixar Sí, va ser una passejadeta pel mar una mica tonta perquè va ser pel port de Barcelona. Però llavors era molt més petit i molt més obert. O sigui, era una cosa allò discreteta, però una mica més oberta, una mica més marinera que no passés. Bé, a banda d'això, hi ha un altre fet, i és que si ell va fer dos submarins que els va arribar a construir, que ell en deia Ictineus, o sigui, nau peix, doncs ara hi ha una colla de sonats que han decidit fer l'Ictineu 3. Això doncs posa d'una altra manera el personatge en la primera línia d'actualitat, no? I encara hi ha una altra cosa que posa el personatge en evidència, i en flagrant actualitat, i és que el senyor Montoriol dona la punyetera casualitat que era republicà. I clar, era republicà l'any 40, de 1800. El senyor ja era republicà. Llavors, clar, un republicà de 1840, i a més un republicà federal de 1840, avui què faria? Doncs avui votaria sí en un referèndum. O sigui que el senyor Montoriol torna a estar d'actualitat per altres motius. I després d'aquesta petita introducció, doncs anirem endavant i parlarem una mica, no gaire, dels orígens familiars. En Montoriol va néixer en aquesta casa. Veieu que en aquest dibuix hi ha un home que porta una criatura i senyala una casa. Bé, doncs aquesta casa del mig és on va néixer en Montoriol. Aquesta casa estava en un carrer que li han canviat el nom. Quan va néixer en Montoriol es deia carrer de Sant Guillem, però ara no el busqueu perquè no el trobareu. Ara es diu carrer Montoriol. I és un carrer que està al costat de la Rambla, a tocar del Museu de l'Empordà. I on hi havia aquesta casa, ara n'hi ha dues. N'hi ha una que és una cosa d'aquestes de parell llisa, amb metall, vidre i tonteries vàries d'això que se'n diu arquitectura moderna, i després n'hi ha un altre que és un edifici de transició entre modernisme i noucentista que se la va fer construir de bell nou un dels descendents del seu germà gran, perquè en Montoriol no era l'hereu. Era el segon. I com que era el segon, doncs encara va tenir sort, perquè li van pagar la carrera. Bé, això és el baptisteri de Sant Pere de Figueres. Aquí és on van batejar el senyor Montoriol. Per l'arxiu parroquial, que és on constava la gent que havíem batejat, avui no podríem saber si el van batejar, si no el van batejar o quan ho van fer, perquè el 36 van cremar l'arxiu junt amb totes les glícies. I llavors no ho sabríem si no fos perquè a principis de segle va haver-hi un senyor que es deia Pius Pujades, que va escriure un llibre que es deia Vida d'Heroi, però que en realitat l'havia d'haver titulat Vida de Sant Narcís Monturiol, perquè era un llibre escrit amb una devoció i que parla d'en Monturiol d'una manera que el fa més sant que Sant Pere, però molt més, eh? Ostres, quanta virtut! És increïble. A banda d'això, el senyor Pius Pujades, que era un republicà, però també mitòman, doncs és un senyor que té, en el seu llibre té una cosa bona, i és que avui en dia és impossible fer qualsevol aportació o qualsevol aproximació a la vida de Monturiol sense passar pel seu llibre, perquè va transcriure una quantitat de documents que s'han perdut i que si no vas a petar en aquest llibre no els trobes. Per exemple, la fe, la partida de baptisme de Monturiol, doncs a Via d'Heroi la trobes sencera, des de la primera a l'última lletra. I saps que el va batejar el sagristà que es deia Trèmols. Apa! Bé, aquest baptisteri, que per la banda de baix doncs, podeu veure que les parets es veu que han estat cremadetes, la part de dalt no, perquè ja està reconstruïda als anys 40, doncs aquí, seguint l'original, van refent unes mènsules que devien quedar fetes misto i després de la guerra les van reconstruir. Suposo que les van reconstruir seguint les que hi havia. I són unes mènsules que expliquen la vida de Sant Pere. Totes a la banda de baix tenen un joc d'onades. I aquesta és la més marinera de totes, perquè tenim a Sant Pere dalt de la seva barqueta, mirant a veure on el porten els vents. Perquè, com podeu veure, aquest Sant Pere, com que era un sant, no necessitava ni rems ni dalt. La barca el portava allà on tocava. Bé. Com que el senyor Monturiol, Narcís Monturiol, de petit li deien Siget, havia d'estudiar, perquè com que no podia ser l'hereu, doncs es quedava sense la casa i sense el negoci. Llavors, en aquest li donaven carrera, però per fer carrera s'ha d'estudiar. Així que el ninet se n'anava cada dia caminant fins al poble del costat, que era Vilabertran, que hi havia un lloc molt bonic, que ara hi fan concerts, i llavors hi feien classe, vull dir, era un estudi de minyons. I aquí en Montreal hi van anar a estudiar per després poder anar a continuar els estudis a Cervera.
No em creia que els segons de la família havien de ser capellans, no? No
és això, eh? Sí, però resulta que el noi va dir que ell de capellar res. Que ell de capellar res. I llavors va saltar i va estudiar per una altra cosa. Bé, pel que és més famós el senyor Monturiol és pels pineus. Si us fixeu en aquest pineu, fot una pinta de sardina que no pot amb ella. Això és una sardina. El segon pineu, ja el veureu reproduït més endavant, no sembla tant una sardina perquè la part del darrere no s'estén tant. el nostre tatami. Perquè aquest feia uns 7 metres d'eslora i el segon en feia 17. Era molt més llarg. Però, com que el puntal i la mànega, vull dir, si fa no fa els mateixos, doncs aquesta mena de cintureta estilitzada que té cap a la cua el primer guineu, en el segon no hi era. Vull dir, una cosa molt més llisa. Si no era tan seductor. Bé. Tota aquesta petulella era la tripulació de l'Ictineu. I per què tanta gent? Doncs una explicació molt senzilla. Com que l'Ictineu, el primer Ictineu, no portava motor, per fer girar l'hèlix s'havia de fer a mà. Llavors tenien un eix amb una sèrie de manetes i la gent feia girar aquell eix per fer girar l'hèlix. I clar, calia molta gent. Calia molta gent. Sí, que anar amb l'Ictineu de tripulació era una mica com anar a galeres, però en versió moderna. L'èxit de la propulsió manual era un èxit molt relatiu. O sigui, es movia però poc. O sigui, era molt lent. Amb prou feines assolien un nus de velocitat. Nus és una milla per hora. Llavors, això donava molt poca confiança a l'hora d'enfrontar-se amb corrents marítims i a l'hora, doncs, vull dir, de voler pescar, de maniobrar amb el corall, o sigui, no tenien una potència fiable. Llavors van acabar motoritzant-lo. Clar, el primer Ictineu és de 1859. I el segon és el 62 i 63. Llavors, què passa? Motor de benzina no n'hi ha. Diesel menys encara. El que hi ha són màquines de vapor. O sigui, com un tren de fum. Però clar, si tanquem comportes perquè estem sota l'aigua, per on surt el fum? O sigui que el problema que hi havia era que la màquina de vapor amb una xemeneia podia anar molt bé per superfície, però per anar per sota l'aigua no era viable. Llavors el senyor Montoriol es va inventar un combustible químic que reaccionava generant calor, amb la cosa feia bullir la caldera, feia bullir l'aigua de la caldera, per fer anar a la màquina amb els cilindres i tota la història per dir els ràlits, i al mateix temps no feia fum. Perquè, clar, s'haguessin intoxicat, marejat i intoxicat. El senyor Montoriol va trobar, i aquest és un dels seus invents, va trobar una mescla que generava calor i oxigen. La qual cosa tenia l'avantatge de que regenerava l'aire i allargava el temps possible d'immersió sense haver de pujar dalt. I a més, era un petit negoci addicional, perquè les cendres de la reacció que generava la combustió d'aquella mescla que la ficaven en uns cartutxos perquè quedés ben tancat a dins i en una pompa, doncs les cendres eren més cares a nivell de mercat, el producte que composava les cendres era més car que els components de la reacció. Amb la qual cosa, anar per sota l'aigua es convertia en una cosa que, diguéssim, la proporció sortia, no de franc, no, sinó que era beneficiós, res anar per dalt, per sota, que era més agradat. Llavors, aquesta és una de les troballes del senyor Montoriol. Hi ha una altra cosa que és important, i és que en Montoriol, a diferència dels altres inventors del segle XIX, es planteja d'entrada el seu submarí com un vehicle d'ús civil. O sigui, a diferència dels altres inventors del segle XIX, Montoriol no inventa un vaixell de guerra, inventa un vaixell per usos civils, concretament pensant en la pesca i en la investigació. O sigui, el Montoriol estava molt interessat per saber què passava sota l'aigua i com funcionava allò i quines coses hi havia i què s'hi podia trobar. I per altra banda, doncs, també hi havia la vessant comercial de recuperar mercaderies, doncs, de vaixells que s'haguessin enfonsat, però també això anava acompanyat de la vessant arqueològica, de recuperar restes de derelictes, i tenia també l'avantatge de que el submarí permetia, es podia usar per la pesca de corall, que era una cosa que llavors estava permesa, ara està prohibit perquè el corall és espècie protegida, si més no per aquí, i especialment el corall roig, que és el més car. I llavors l'Ireneu estava pensat per totes aquestes coses. Més endavant sí que va fer unes adaptacions militars. Van provar un canó que disparava cap amunt. Llavors, vull dir, l'estratègia, la tàctica d'aquest submarí consistia en ficar-se a sota d'un vaixell de superfície enemic i quan estava a sota, pumba, canonada. Però des de baix. Que no el veien i a més, vull dir que clar, que els hi acordava algú i glu, 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 cap avall. De tota manera, això no va passar d'una etapa experimental, perquè a més, els almiralls de l'Armada Espanyola, amb una gran visió de futur, doncs no li van fer punyat el cas. Bé, per altra banda, el Montoriol, doncs, evidentment, va pensar en la navegació submarina com en un negoci. El que passa és que el anar curt de capital, la cosa no va poder arribar a desenvolupar-se prou com per començar a donar rendiments. I encara que va haver-hi una societat, aquesta, la navegació submarina, vull dir que tenia molts accionistes, hi havia bastant capital desembossat, però va quedar insuficient, haguessin necessitat més aportació de capital, això no va arribar, i al final el segon Ictíneu, doncs, va ser embargat. El primer va resultar enfonsat en un abordatge nocturn que li va fer un vaixell mercant, que el va ensorrar i va desaparèixer bravament sense deixar targeta de visita. I el segon el van embargar. El segon el van embargar i el van desballestar, i el motor, o sigui, la màquina de vapor, va acabar fent anar una farinera per la Sagrera. Bé, mentrestant, vull dir, altres submarins de l'època, com aquest de l'Antoucher, de Birkenbauer, que era un prusià, aquest va fer una sèrie de submarins, també accionats a mà, i els va intentar vendre a diferents països, i concretament va anar a fer unes proves a Sant Petersburg, i per mirar de què els almiralls russos i els tsars decidissin comprar-li el submarí, els hi va muntar una audició de l'himne nacional rus tocat per una banda que anava fora del submarí en immersió. I això va passar l'any 1863. És purament anecdòtic, perquè el submarí doncs no funcionava gaire bé. S'ha de dir que els submarins aquests militars no tenien les característiques marineres submarines de l'Iquineu. L'Iquineu estava pensat per navegar per sota l'aigua i arribar a profunditats relativament considerables. El segon Iquineu va arribar a 40 metres de fondària i estava previst en proves successives arribar als 200. Passa que, com que el van embargar, no s'hi va poder arribar, però era un vaixell molt més avançat, tot i que era de fusta, però era de fusta d'olivera. La fusta d'olivera té un avantatge: està plena d'oli, i quan està plena d'oli no agafa aigua, l'escupa. I d'això, en Montoriol, com que era fill d'un boter, en sabia molt. O sigui que també és una cosa que s'explica, la herència tecnològica familiar. A més a més, vull dir, el submarí del Montoriol, doncs, vull dir, tenia el doble buc, o sigui, hi havia un buc exterior, hi havia un buc interior que feia la cambra de pressió on anava la maquinària de tripulació. O sigui, en aquest aspecte era un submarí molt, molt, molt modern. I, però com que el submarí es va imposar la via naval, la via guerrera, doncs a principis del segle XX ja les principals marines mundials tenien els seus submarins, i al final de la Primera Guerra Mundial en quedaven uns 400 en actiu, i durant la guerra s'havien enfonsat en accions bèl·liques uns 300. Ara, com que feien molt mal, doncs el submarí, vull dir, es va imposar, i avui en dia les marines de guerra descansen sobre dos vaixells, el portaavions i el submarí. Aquest és el com va quedar un vaixell, el transportador Sussex, francès, encara que té un nom anglès, perquè és un vaixell de segona mà. O sigui, va començar sent anglès, però el van vendre als francesos. I els francesos se'l van quedar, però no li van canviar el nom, perquè com que feia la ruta del canal de la Mànega, de transbordador del canal de la Mànega, doncs ja li anava bé mantenir el nom. L'any 1916, un submarí alemany doncs el va torpedinar i, com podeu veure, la proa va desaparèixer. I junt amb la proa va desaparèixer un senyor que seguia amb Enric Granados, que era bastant bon músic, i la seva senyora. O sigui, l'Enric Granados, que va morir, que va desaparèixer al canal de la Mànega durant la Primera Guerra Mundial, doncs anava a la part que falta. Bé, de tota manera, els submarins del segle XX, de la primera meitat del segle XX, si us els mireu, tenen forma tots de bastant de vaixells de superfície, perquè eren uns vaixells que més que submarins eren submergibles. O sigui, passaven la major part del temps navegant en superfície i se submergien per atacar. Llavors, doncs, per navegar en superfície era molt més, rendia molt més hidrodinàmicament la forma de vaixell de superfície. Quan es planteja la propulsió nuclear, es planteja que els submarins estaran gairebé sempre sota l'aigua. De fet, un submarí nuclear, si no fos perquè la tripulació embulliria. I després, doncs, vull dir que haurien de dedicar molt espai a cambres frigorífiques per guardar el menjar, però un submarí nuclear podria navegar durant 3 anys sense sortir a superfície. Ara sí, estan de 3 a 6 mesos sense sortir. Llavors, un vaixell que passa tant temps sota l'aigua, hidrodinàmicament recupera la forma de l'inclinal. I aquest, que és un prototipus americà, és un submarí d'investigació que van llançar l'any 1953. Aquest no era nuclear, era de propulsió tradicional, dièsel elèctrica, però va servir de prova per experimentar tota una sèrie de característiques hidrodinàmiques i de mecanismes per aplicar als submarins nuclears. I és el primer submarí modern que pràcticament un segle després del primer trineu reprèn la forma de peix. O sigui que el senyor Monturiol anava una mica avançat. Després hi ha hagut una colla de sonats que han decidit tirar endavant la construcció d'un submarí d'investigació, que és l'Itineu 3, i jo, sense saber-ho, resulta que estic implicat en aquesta història. Després us explicaré com. L'Itineu 3 és un submarí que en aquest moment està a mig construir. A més, és d'una inspiració tan monturiolesca que està a mig construir perquè té el problema que tenia en Monturiol pels seus itineus, un problema financer. Aquí tenim el itineu 3 de proa i de popa. O sigui, al davant va una mitja bombolla de plàstic i al darrere, doncs, hi van aquestes quatre rodonetes que hi ha, són quatre hèlixs amb quatre motors petitets. És un submarí, vull dir, que està previst que navegui a una velocitat màxima de 3 nudos i mig per hora, més que suficient per un submarí d'aquestes característiques, i que està previst, o sigui, està calculat perquè aguanti la pressió d'una fondària de 2.400 metres, tot i que, si no és per accident, no hi arribarà, perquè està previst provar-lo a 1.450 metres de fondària, però això a les proves, perquè quan comenci la seva vida operativa no baixarà de 1.200 metres per seguretat. És un triplaça destinat a investigació. Això és una vista lateral. Recorda lleument un Iquineu dels de Montoriol. I com que és un submarí d'investigació i navega a una velocitat molt, molt petita, necessita un vaixell de suport. El vaixell de suport l'estan acabant de dissenyar, serà un catamarà que pugui navegar a vela i que generi electricitat, vull dir, per aprofitar una energia eòlica, que això al mar n'hi ha, a la superfície del mar n'hi ha molta. I a més a més, vull dir, l'ànima del grup, que és en Pere Prés, que és un xicot de prop de 40 anys, que ha travessat l'Atlàntic a vela, i bé, és dissenyat de naval, ha estudiat això, i bé, i esperem que aconsegueixin els diners que els falten per acabar aquesta història. Bé, aquesta és la meva participació en la història. Això és un llibre que jo vaig escriure 30 anys i que va sortir pel Sant Jordi de l'any 80, l'any que ve serà el 10, o sigui que farà 30 anys. I bé, en aquest Pere Forés, que és l'ànima dels impulsors del Iquineu 3, quan tenia 14 anys li van regalar aquest llibre. I a l'oficina de disseny de Iquineus Submarins tenen aquest llibre. Així que ja veieu que aquesta és la meva relació en l'aventura aquesta. Però el que per mi és més interessant de Montoriol és ell com persona, i és el ciutadà de Montoriol. Bé, aquest no és. Com podeu suposar, aquest, el Charles Espanyac, conde d'Espanya, era un ultra dels anys 20 del segle XIX, i si el segle XIX era tan ultra que al final els oficials a les seves ordres se'l van carregar llançant-lo des de dalt d'un pont prop d'Organyà, doncs us podeu imaginar de quin engegat es tractava. Estava com una cabra, però com una cabra amb molt mala llet. Tant és així que Abdó Terradas, que també era figuerenc, com el Monturiol, era més gran, va guanyar 3 vegades l'alcaldia de Figueres presentant-se com a republicà, però només va poder exercir en una ocasió i durant molt poc temps. Doncs aquest va escriure una novel·la que la va publicar a Madrid l'any 1835, que es deia La Esplanada. L'Esplanada era un espai, una esplanada que hi havia davant de la Ciutadella, que és on es practicaven les execucions. Entre 1715 i el 1869, que és quan se'n va a terra i desapareix. Llavors, aquest senyor, Abdó Terradas, escriu una novel·la, publicada l'any 35, que es diu L'Esplanada o Escenas tràgiques de la Revolució de 1829. Aquestes escenes tràgiques són la repressió que va fer aquest senyor sobre els liberals de 1829. Aquesta novel·la, escrita en castellà i publicada a Madrid l'any 35, és la història d'uns progres de l'època de Barcelona, que són molt finos i hablen en castellano, i a la novel·la hi ha un personatge que parla català, la Niñón. La qual cosa és bastant bastant exacta, perquè de fet els que van mantenir la llengua van ser la gent de teatre, i part de la gent de teatre, els autors de literatura popular, d'allò que se'n deia literatura de fil i canya, i els rectors fent sermons en català. És més, el gran best-seller en llengua catalana del segle XIX és El camí de Vicegú per guanyar el cel, del pare Claret. 100.000 exemplars al segle XIX. Ja em direu quin gaiter del Llobregat o del Ter o de qualsevol rierol del país amb els seus versos jocs florescos va vendre 100.000 exemplars. Ningú. Bé, després d'anar a estudi a Vilabertran, amb el rector de Vilabertran, el nen Monturiol se'n va a la Universitat de Cervera. Què fa un nen a la Universitat de Cervera? El batxillerat, per favor, el batxillerat. O sigui, a l'escola el preparaven per fer el batxillerat. I aquí, a Cervera, a banda de la universitat, doncs es feia el batxillerat. I clar, com que el batxillerat era el requisit per entrar a la universitat i només hi havia una universitat, doncs els estudis secundaris i els superiors estaven concentrats al mateix lloc. Bé, aquesta imatge és està treta d'una litografia d'en Parcerisses, de l'any 1839. O sigui que, si fa no fa, és de l'època, que en Montoriol se'n va anar de Cervera, perquè ja havia acabat. Montoriol va néixer l'any 19 de 1800. Llavors, el Montoriol aquí a Cervera va venir per estudiar amb la intenció de seguir estudis de medicina, que de fet no es feien a Cervera, es feien a Barcelona, perquè la facultat de medicina no es va moure de Barcelona, perquè els estudis de medicina necessiten un hospital al costat. Els estudis de medicina, la facultat de medicina, estava molt lligada a l'Hospital de la Santa Creu, que allà hi havia tot. Ara, en Montoriol podia haver iniciat els estudis aquí a Cervera i després continuar a Barcelona, però quan va tenir el batxillerat va baixar a Barcelona amb un amic seu, que el va convèncer perquè deixés estar de jugar a metges i es dediqués a fer-se advocat. Bé, aquí tenim el frontis de la Universitat de Cervera, que ja sabeu que és una obra borbònica construïda per aixoplugar els estudis universitaris en substitució de totes les universitats catalanes, començant per la més antiga, que és la de Lleida, i acabant, doncs, no sé, continuant per la de Barcelona, la de Girona, etc. Però allà és que l'edifici és un edifici del 18 molt digne. Ara, ja... En Montoriol, quan arriba a Barcelona, s'enrola a la Milícia Nacional. La Milícia Nacional sona una mica malament. Sona una mica malament. Ara, això forma part de la peculiar nomenclatura política envitricollada que gasten al segle XIX a base de coses que volen dir totalment la contrària, perquè la Milícia Nacional és una cosa que s'inventen des de Madrid, perquè l'exèrcit és tan ineficaç que no pot sortir de les places fortes per enfrontar-se a les partides carlines i mantenir el control de les places fortes. Llavors es treuen de la màniga la Milícia Nacional, que és una milícia que pren la idea de les antigues coroneles, de les antigues milícies urbanes, i que a més són unes unitats que respiren com a mínim autonomia. I a més són gent que reprèn l'esperit de les juntes provincials o regionals que s'han muntat durant la Guerra del Francès, o sigui, a una administració autònoma. I aquests són els nacionals, o sigui que nacionals res, o sigui, haurien de dir, vull dir, són els autonomistes i fins i tot, doncs, vull dir, els separatistes. Però vull dir, bastant federals, s'ha de dir. O sigui que la seva ideologia és bastant federal. Però no són centralistes. Ells del que són partidaris és de tenir unes juntes provincials, havien diríem regionals, per tot l'Estat, que participen d'una junta central. Llavors també agafen el nom de centralistes perquè són partidaris d'aquesta junta central que delega el govern a les juntes nacionals aquestes inspirades per la milícia. O sigui, és un sidral molt curiós del segle XIX que fins que no entens que el que t'estan dient vol dir tot el contrari del que diuen aquelles paraules, et tornes boig. Bé, aquesta gent, doncs, té problemes amb l'autoritat, amb les autoritats de Madrid, i de tant en tant doncs, es revolten. I aquí, l'any 42, el senyor Bombardero, d'un Espartero, no, es deia Baldomero, el senyor Baldomero Espartero, duque de la Victòria, que durant anys i quan ja ha tingut un carrer dedicat a Barcelona, doncs en un dia llença 1.000 bombes sobre Barcelona. Llavors, quan acaba el bombardeig, el general Van Halen, que era l'inútil capità general en funcions que havia generat la situació que havia provocat doncs, la insurrecció i que hagués de venir l'Espartero a bombardejar, doncs aquest entra, fa un banc que recorda els bancs borbònics d'acabada la guerra de successió, o sigui, pena de mort per gairebé tot, i llavors quan ha fet dos o tres bancs d'aquest, doncs llavors sí, llavors el destitueixen i n'envien amb un altre que penja els que ja detingut. I aquí el general Espartero, vull dir, tot Manuel. Bé, i reinando su majestat Isabel II, que és un personatge molt divertit. Aquesta senyora, casada amb un marit que no li funcionava perquè era molt expert, amb els seus amants, va tenir 8 fills. Perquè, clar, les mesures de control de natalitat en aquella època no eren gaire eficaces, ni gaire conegudes. No està malament, I es rumoreja que l'Alfonsito era fill d'un comandant català, dels que corrien per Palau, perquè de tant en tant canviava, no? Bé, un any després torna a haver-hi una revolta a Barcelona, la de la Gemància, i ve el general Prim, i aquest, si està més estona, vull dir, s'ho pren amb calma, però si el senyor Espartero ens engega 1.000 bombes a Barcelona, en prim 6.000, perquè serà un general espanyol. Quan els revolucionaris es retiren, se'n van a Girona a continuar la gresca. I a Girona, doncs, també hi ha un setge maco. A Girona se'n recorden molt del general Prim, també se l'estimen molt. I quan s'han de retirar de Girona, se'n van a Figueres, al castell de San Fernando. No sé per què tenen la mania de dir-li castell de Sant Ferran, quan és un castell castellà d'ocupació borbònic, i per tant això no... Ara acabem, eh? El castell és enorme, és la fortalesa del 18 més gran d'Europa i aquí és un tros de les quadres de cavalls. Se'n conserva la meitat van volar a la retirada de l'any 39. I bé, el senyor Monturiol va estar a tot, vull dir, va estar amb la gerància, vull dir, a Barcelona, a Girona i a Figueres. Quan va sortir de Figueres, doncs, vull dir, se'n va anar a escampar la boira per Cadaqués, per evitar la policia, i quan va tornar amb el seu amic Martí Carler, doncs van muntar un negoci d'impremta i editorial i van editar la traducció en castellà del Viatge a Icària, que estava traduït per en Carler, però que per evitar problemes amb la policia posen que està traduït per un tal Francisco J. Orellana, però la traducció és del Martí Carler. Aquest és el senyor Cabet. I Icària, en Monturiol va muntar aquesta revista, La Fraternitat, que era una revista revolucionària, icariana. Els icarians, us sembla la devinguda Icària? Doncs vull dir, els icarians, que la majoria estaven pel Poble Nou, doncs n'hi va haver que se'n van anar als Estats Units a muntar la nova Icària, que era una empresa que va fallar estrepitosament, va haver-hi suïcidis, en fi, el senyor Cabet es va portar com un porc, però ha quedat la memòria de l'avinguda Icària, ha quedat al carrer i la gent no sap què vol dir allò, i avui ara és una cosa de disseny de Vila Olímpica, però quan es va traçar l'avinguda Icària, doncs no es deia avinguda Icària, era el camí del cementiri, del cementiri nou que s'havia fet al Poble Nou, que era el cementiri nou, se'n deia el cementiri nou, que estava a Sant Martí de Provençals, però era el cementiri de Barcelona. I amb el temps allò va ser l'avinguda d'Icària. Es van succeir els governs de dretes, el senyor Monturiol es va casar, com que la noieta era molt més jove que ell i estava una mica tontadeta al principi, doncs el senyor Monturiol doncs va decidir fer de mestre, i per fer de mestre i que l'estona que dedicava a la seva xicoteta li sortís a compte, va iniciar la publicació d'una revista que es deia La Madre de Família. La Madre de Família. Sí, sí, perquè ell considerava que el paper de la dona era a casa, però que havia de ser il·lustrada, perquè si no era mínimament il·lustrada, com educaria els fills? Tindria els fills tontos, i això no havia de ser. Sí, que de fet era una cosa progressista. També va escriure un reu de muerte sobre les execucions de la repressió del 43, i en fi, i a l'època per això és quan es fa la font del geni català, que aquest geni català, si hi fixeu, és una cosa que no lliga massa en un temps de repressió, perquè porta l'estrella de 5 puntes, i l'estrella de 5 puntes és símbol de llibertat i d'independència. Aquest és un Monturiol en temps del Victinau. Aquí és quan recollia homenatges per del Victinau. La seva dona, doncs, ja feia cara Aquell era un soci del Montoriol, un escriptor en castellà, vicarià, que va escriure una novel·la que va tenir molt èxit, que es va publicar en pla folletó i després en format llibre, es deia Los misterios de Barcelona, que era la història d'un revolucionari italià. El van fer fill per directe de Figueres, etc. No? I el Martí Urzina, que era un pintor que també era republicà, doncs, i que li havia ensenyat a pintar durant una temporada en un Oriol amagat de la policia, es va guanyar la vida fent retrats. També va ser Nic d'en Claver, que va publicar la primera Vanguardia, que era una revista que va sortir l'any 68, el diari és del 81. Periódico Republicano Federalista. Aquest és en Claver, vull dir el monument. I Margall, el president federalista. Quan va arribar la Primera República, per això, el Montoriol seria refredat i s'entenia més amb en Castelar que no pas amb en Pi Margall. Ara, la Maia era gran, és a dir, ja no estava per gaires alegries i a més li havia rebut unes quantes puntetades. Després d'aquests, en Valentí el Mirall, ja és una altra cosa, és l'inici del republicanisme modern. En Valentí el Mirall, vull dir, no només era català, sinó que ja era catalanista, publica un diari en castellà que es diu El Estado Catalán, poca broma, que ja es veu per on va la criatura. I de fet, en Valentí el Mirall és un dels organitzadors de la primera assemblea catalanista després de l'exposició del 88. A partir d'aquí el republicanisme ja, com es veu en aquesta portada de l'Empordà Federal de l'any 13, dedicada a les grans figures del republicanisme del 19, doncs ja associa la república amb la nacionalitat. I bé, es fan reconeixent en el Montoriol. I què faria avui el Montoriol? Què hagués fet Arenys el setembre del 9? Això és diumenge, quan estàvem comunicant a la premsa els resultats de la jornada, els de la plataforma pel dret a decidir. Aquí teniu un col·legi electoral romà, però de Vic. I aquí tenim una ciutadana, una jove ciutadana, posant la papereta a l'urna. Papereta de Jessi. No sé per què li vaig demanar després de fer la foto. Li vaig demanar permís per posar la foto en un llibre i ja, doncs, potser se'n defenia, ja li vaig demanar que em confirmés que posava un sí. Vull dir que havia gent que sí. I bé, ja veieu que en Montoriol, doncs, no ha perdut l'actualitat. Perquè, de fet, el republicanisme de Montoriol ha evolucionat i avui està bé.
I ara manifesta el teu desacord. Com sempre, estic totalment en desacord amb ell, però ho dilucidarem en el sopar. Se'ns ha acabat el temps, no tenim temps de preguntes. Qui us vulgueu quedar al sopar a les 9 a la planta del damunt, i els que no us pugueu quedar, recordar-vos que el proper acte i darrer d'aquest any serà el proper dimarts 22, d'aquí 2 setmanes, t'ho dic correcte?
Una.
Em sembla que avui no encertarem amb el temps.
Next week.
La setmana que ve, al Cafè de l'Òpera, segona tertúlia de la temporada, parlarem de la revisió de la Guerra de Successió. I aquest bon senyor alguna cosa també tindrà a dir. Us esperem a tots el dimarts 22 a 7:45 al Cafè de l'Òpera, davant del Teatre del Liceu. Gràcies per la vostra assistència. I bon Nadal, aquí no tornem a, aquí no veiem fins a passat festes.